Notícies migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, un mort i un ferit per la caiguda del sostre d'un immoble del carrer Turina, Cifuentes. Els bombers i els tècnics municipals continuen treballant a la zona per apuntalar l'edifici i poder recuperar el cos de la víctima que ha quedat atrapat entre la runa. Les primeres hipòtesis apunten a possibles danys estructurals de l'immoble que tenia tres plantes. Victòria Pagà és arquitecta de l'Ajuntament.
L'estructura no estava en bon estado. Las vigas de hormigón, en este caso de hormigón armado, pues estaban en mal estado y por eso ha caído la cubierta.
L'edifici s'ha hagut de desallotjar i els veïns no saben quan podran tornar-hi, ja que de moment no és segur. Les primeres inspeccions també han permès confirmar que les cases del costat no han patit danys. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Amb aquest malaurat succés, comencem Setmana Sabadell.
Titulars.
L'Ajuntament de Sabadell fa un cop de mà als sectors més afectats per les restriccions, coincidint amb la flexibilització d'algunes mesures a partir d'avui. El govern municipal ha anunciat que permetrà que els bars i restaurants ocupin la calçada per posar-hi terrasses. Alhora, els gimnasos que vulguin fer activitat a l'espai públic podran fer-ho demanant un permís a la regidoria d'Esports. I el Sabadell ha sortit del descens gràcies a la victòria per 0-1 d'ahir a Les Palmes. Feia 33 anys que l'equip arlequinat no guanyava allà. Ho va fer amb el solitari gol de Juan Hernández. Analitzem com queda ara el panorama a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda la pluja continuarà afectant a bona part de Catalunya. Seran ruixats, dispersos, en general d'intensitat feble, però que puntualment podrien arribar a ser d'intensitat moderada i anar acompanyats de tempesta. A més, el Pirineu nevarà per damunt dels 1.300 o 1.400 metres. De cara al vespre, la precipitació s'anirà restringint al Pirineu, també a les comarques del quadrant nord-est, i avui la temperatura serà, si fa no fa, molt semblant a la d'ahir. Els valors més alts arribaran com a molt fins als 17 o als 18 graus al litoral. El vent bufarà de component oest, entre fluix i moderat, amb cops forts al litoral. Demà al matí el temps serà una mica més assolellat, però a partir de migdia tornarà a arribar la pluja a l'oest del país i a la tarda s'estendrà per la resta del territori. De nou serà el Pirineu més occidental, el vessant sud, on les precipitacions puguin ser més intenses. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic. Ens ho explica des del Transmet el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Sí que destaquem que a partir d'avui, dia 8, canvien d'ubicació bona part de les parades d'autobús de la Ronda Universitat de Barcelona, fet que suposa la modificació de l'inici i final de línia de diferents serveis interurbans d'autobús. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Molt bon dia. I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hem de dir-vos que hi ha circulació tranquil·la al llarg de tota la xarxa viària catalana. No hi ha problema, segons informa aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit. Passant 4 minuts i mig de dos quarts de dues, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Un home mort a conseqüència de l'ensorrament del sostre d'un pis situat al número 37 del carrer Turín, al barri de Cifuentes. Els bombers han rebut l'avís a quarts de 10 del matí i a hores d'ara hi continuen treballant. De fet, les primeres inspeccions apunten que el sostre hauria caigut pel mal estat del formigó. Els veïns de l'immoble continuen desallotjats perquè estem que pugui caure algun altre element de la coberta. Segons han explicat, els cossos d'emergències s'haurà de desenrunar fent una cadena humana i després apuntalar l'edifici per garantir-ne la seguretat. L'arquitecte municipal Victòria Apagà, que s'ha desplaçat al lloc dels fets per inspeccionar l'estructura, ha apuntat que l'immoble podria patir algun tipus de malaltia, tot i que l'Ajuntament no li constava.
Podrien ser vigues aluminosis, que si hi ha hagut alguna entrada d'aigua, ja sigui per humitat, per alguna filtració de coberta, que hagin quedat afectades i hagin causat aquesta caiguda.
A banda de la víctima mortal que els bombers han trobat sepultada sota la runa, també hi ha una segona persona ferida de caràcter lleu. No es preveu que calgui l'enderroc total de l'edifici de planta baixa i dues plantes més que ara s'està apuntalant i que haurà de ser rehabilitat. Els bombers també han confirmat que les cases del costat no han resultat afectades. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s'hi ha desplaçat per conèixer de primera mà aquest succés. L'Ajuntament aprova noves mesures per donar suport a alguns dels col·lectius afectats per les restriccions que avui es relaxen lleugerament. D'una banda, bars i restaurants podran ocupar les calçades per ubicar-hi les terrasses, mentre que els gimnasos i centres esportius podran fer ús de la via pública per dur a terme les seves activitats. En el primer cas, les bonificacions arribaran al 75% durant tota la temporada, mentre que pels segons, l'ús de l'espai públic serà 100% gratuït. L'Ajuntament ja ha obert els formularis corresponents al seu web municipal. Coincidint amb l'obertura de les restriccions, l'Ajuntament ha anunciat aquestes accions per ajudar els sectors econòmics més castigats per la pandèmia. Com dèiem, els bars i restaurants podran ocupar la calçada dels carrers per posar-hi les terrasses. Serà amb unes condicions ben concretes, com ara que la via sigui d'un sentit i d'un màxim de velocitat de 30, que hi hagi aparcament a la vorera del bar i que la tarima no superi la façana de l'establiment. Ho ha anunciat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
Els bars i restaurants tindran dues modalitats per fer aquesta ocupació, diguéssim, de la via pública per instal·lar terrasses. D'una banda, podran fer una ocupació de caràcter permanent mitjançant la instal·lació del que coneixem com una tarima i, de l'altra, una ocupació, diguéssim, de caràcter més temporal, més excepcional, molt lligada a la situació d'alerta i d'alarma sanitària amb la instal·lació d'elements separadors de seguretat.
També s'estudiarà que es puguin posar terrasses a la calçada dels carrers que es tanquen el trànsit els caps de setmana, com la Rambla, l'Avinguda Matada Pere o la de Barberà. La bonificació del 75% de la taxa de terrasses es mantindrà vigent fins al 2022. Per altra banda, els gimnasos i centres esportius, com escoles de dansa, podran fer ús de l'espai públic de forma gratuïta per a les seves activitats. I l'anunci de l'executiu local arriba el dia en què les restriccions anti-Covid s'han relaxat, com dèiem, lleugerament. El confinament passa a ser comarcal, la restauració pot obrir dues hores més al dia i els gimnasos poden reprendre l'activitat amb l'aforament limitat. A més, les llibreries s'equiparen als equipaments culturals i podran obrir també els caps de setmana. De fet, les llibreries veuen amb bons ulls aquest canvi. Tot i això, des de la Llar del Llibre, Joan Fàbregas carrega contra la Generalitat per falta de coherència, diuen les decisions.
Un servei essencial, ja ho van declarar el mes de setembre, ho van publicar el DOC. I altres països del nostre entorn doncs, han declarat ja fa temps les llibreries com a servei essencial. El que és una mica raro i estrambòtic és que al setembre t'ho declarin com a servei essencial i al mes de gener diguin que no. I això és que és una mica raro, no?
Els grans beneficiats de la flexibilització que s'aplica a partir d'avui són els centres esportius. Després de setmanes amb la persiana baixada poden recuperar l'activitat, això sí, el 30% de la capacitat. Carla Mas, sòcia del Gimnàs Igni al carrer Sant Llorenç, parla de la baixada de la facturació que han hagut d'assumir.
Vam obrir al desembre i, clar, conseqüentment, en 3 setmanes ens van tancar. Nosaltres estàvem just en campanya d'obertura i això ens ha afectat moltíssim el creixement i la previsió que teníem per obrir i començar a ingressar diners, sí, així que hem tancat el mes de gener amb molts mals números realment.
La vigència de les noves mesures són de 2 setmanes, però poden ser prorrogades. La resta de restriccions vigents es mantenen. I avui hem sabut que el cribatge de Covid-19 que s'ha fet al cos de la policia municipal ha detectat 11 positius més entre els efectius de la ciutat, el que eleva la xifra total d'infectats a 18 agents. Pel que fa al nombre de baixes, hi ha 61 policies sense poder treballar, sumant els infectats, els contactes estrets i els que estan de baixa per altres motius. És un 24% del total de la plantilla. Des de l'Ajuntament, però, asseguren que, mica en mica, s'anirà recuperant la normalitat del servei a mesura que els efectius rebin l'alta o donin negatiu en noves proves. I els sabadellencs vacunats contra la Covid-19 ja s'enfilen fins als pràcticament 8.400. Segons les dades del Departament de Salut, prop de 4.900 persones ja han rebut la primera dosi a Sabadell, mentre que gairebé 3.500 ja han completat el procés d'immunització amb la segona. El ritme de vacunació, però, continua sent lent al parer del pediatre infectòleg del Taulí i també membre del Consell Assessor de Vacunació de la Generalitat, el doctor Valentí Pineda. Espera, però, que això pugui canviar amb l'arribada de noves vacunes, com la d'AstraZeneca, que el govern espanyol comença a distribuir avui a les comunitats autònomes. Pineda ha defensat l'efectivitat dels vaccins de Pfizer, BioNTech i Moderna i ha parlat dels resultats de la immunització al complex Sabadell Gent Gran, el primer en iniciar el procés de vacunació a la ciutat.
I hem començat a veure una disminució de casos o PCRs positives. Nosaltres, els Sabadell Gent Gran i els centres més vulnerables, dins de l'hospital, per exemple, també l'Albada, etc., i on estan gent més vulnerable, anem fent PCRs seriades per intentar detectar el més aviat possible qualsevol cas que pugui haver-hi. Això ho estem fent a Sabadell Gent Gran des de que va començar la pandèmia, i ara ja estem veient aquesta última setmana que el número de positius de PCRs a la Sabadell Gent Gran, que són gent que ha rebut dos dosis, està baixant de forma absolutament significativa.
Al marge de la vacunació, la situació general millora a la ciutat. El risc de rebrot ha caigut als 400 punts, la velocitat de transmissió als 0,86 i la incidència acumulada 14 dies als 463 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han registrat 41 positius més, que eleven la xifra des de l'inici de la pandèmia als 14.496. També s'ha notificat una nova mort que situa el volum global en les 501. I no deixem de parlar del coronavirus, però en un altre vessant, perquè aquest cap de setmana s'ha estrenat per HBO la primera sèrie filmada per encàrrec en català de qualsevol plataforma. Vitals, del sabadellenc Fèlix Colomer, recull els testimonis i les reflexions dels pacients i els sanitaris del Parc Taulí durant la primera onada de la pandèmia, entre els mesos de març i juny de 2020. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Colomer diu al programa Al Matí que no s'esperava totes les reaccions que li estan arribant i les més boniques han estat precisament de les persones a qui no coneix.
El cas i el més bonic és veure el que diuen els desconeguts, no? Els coneguts és preciós que et diguin, però mai saps fins a quin punt seran objectius, però veure els desconeguts està sent brutal, perquè encara no hem trobat cap comentari hater, no? Que seria el més normal del món, que algú digués no m'agrada pel que sigui, però tothom està d'acord en que és una cosa que hi ha moments que són molt durs, però que s'ha de veure i que inclús quan acabes doncs et queda una sensació de coneixença, de saber què està passant, inclús en molts moments esperançadors que hi ha al llarg del docu.
Amb l'objectiu de deixar de parlar de xifres i centrar-se en les persones, l'audiovisual va enllaçant 12 trames sense caure en el sensacionalisme d'efectes ni primers plans escabrosos.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. Arrenca l'última setmana de campanya electoral amb tots els partits bolcats per intentar esgarrapar els vots dels indecisos. Totes les forces intensifiquen els actes aquests dies, mentre que el govern ha confirmat avui que el 99% de les meses electorals ja tenen prou membres per constituir-se.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha aprofitat una entrevista amb la cadena COPE per acusar l'independentisme i els mitjans públics de voler desincentivar la participació.
Por parte de los medios de comunicación públicos catalanes estaba casi animando a que la gente presentase objeciones para ir a las mesas electorales. Prácticamente se estaba diciendo, si usted no quiere ir a votar, tiene que pedirlo en una junta electoral, cuando eso no es así. Hay que tener razones poderosas para abstenerse de cumplir con ese deber cívico. Y toda la campaña independentista, como siempre, el independentismo en Cataluña piensa solo en su parte de la población, en aquellos al que le van a dar apoyo.
Carrizosa també ha advertit que el sobiranisme no reconeixerà les eleccions si les perd.
Todos los mensajes que desde el independentismo y desde los medios públicos de comunicación en Cataluña se lanzan son para desincentivar la participación, para sembrar el miedo y luego, en definitiva, si ganan, lo darán por bueno y si pierden, pues deslegitimarán el resultado de las elecciones en el más puro estilo populista.
La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha afirmat en una entrevista a la cadena SER que val la pena fer un esforç en aquestes eleccions per iniciar una nova etapa que acabi amb el procés.
Si hacemos un esfuerzo, podemos recordar el 14 de febrero como el primer día de una nueva etapa de verdad que sea por fin un gobierno constitucionalista y liderado por Ciudadanos, un partido que no tiene que dar explicaciones por la corrupción, que realmente puede gestionar bien, que tenemos proyectos económicos y sociales muy necesarios para Cataluña y que desde luego vamos a dar carpetazo a al procés.
Carlos Carrizosa promatiza que ell vol que Ciutadans sigui el govern català.
Yo lo que quiero es gobernar. Les ganamos, no sumamos suficientes votos en el Parlamento de Cataluña como para superar en escaños al nacionalismo. Ellos tenían más y, por lo tanto, ahora lo que yo veo que es una emergencia es conseguir articular este gobierno. Yo no quiero dar un apoyo a un gobierno externamente, yo quiero estar en ese gobierno, porque el que nosotros estemos es la garantía de que las cosas cambien, es la única garantía.
El cap de llista de Ciutadans ha basat bona part de la seva campanya advertir sobre un possible tripartit del PSC amb Esquerra i els Comuns i ha reclamat el vot per al seu partit per impedir-ho. De la seva banda, Inés Arrimadas creu que els votants del PSC prefereixen un acord moderat amb Ciutadans i ha restat importància a les enquestes que auguren una caiguda del seu partit. També ha afirmat que la clau d'aquestes eleccions és l'abstenció. Ara bé, no ha volgut aclarir què faran els diputats de Ciutadans en el cas que el PSC necessiti els seus vots per investir Salvador Illa com a president.
La número 2 del PDeCAT per Barcelona, Joana Ortega, no ha donat cap credibilitat al compromís del candidat del PSC, Salvador Illa, de constituir un govern sense tripartit ni forces independentistes. A més, l'exvicepresidenta de la Generalitat s'ha mostrat convençuda que hi haurà una majoria sobiranista a les eleccions del 14 de febrer i ha assegurat que el PDeCAT serà clau.
Miri, no em crec ni lo de tripartit ni lo de procés, perquè estic convençuda que la majoria que sortirà de les urnes el 14 de febrer serà una majoria sobiranista i que, a més, el Partit Demòcrata, el PDeCAT, serà clau. Estem acostumats, a més, amb una sèrie de propostes i de promeses del Partit Socialista que després doncs, acaben amb no res. Per tant, cap credibilitat, apostem i estem convençuts d'una majoria sobiranista i que, a més, en aquesta majoria el PDeCAT serà clau.
En aquesta situació, la candidata de situar el PDeCAT com l'única força capaç de centrar el país davant el centre de natació de Granollers, el partit ha criticat la manca de diàleg i visió estratègica, diuen, del govern amb el sector dels esports.
La gestió que ha fet el govern no la identifico únicament en aquest sector, no? Ha passat en diferents sectors. Jo crec que hi ha hagut una manca de sintonia perquè el govern no ha escoltat en els sectors. Quan s'han de fer polítiques de restriccions, el primer és poder parlar amb els sectors i acordar amb els mateixos sectors de quina manera es poden dur a terme mesures que facilitin i que permetin, per damunt de tot, doncs, que es garanteixi de la seguretat, en aquest cas, en els gimnasos. Per tant, ha mancat diàleg amb els sectors, s'han fet polítiques uniformes per tots els sectors i especialment en tots els territoris i creiem que això demostra doncs, una manca de visió estratègica del que és el país i també el que signifiquen els esports, no?
Per tot plegat, Ortega ha proposat crear una conselleria d'esport i activitat física i incrementar el pressupost fins a l'1% del PIB.
Prioritzem la creació d'una conselleria de l'esport i de l'activitat física. Creia que és important donar-li força al govern de la Generalitat amb la creació d'una conselleria que posi de manifest aquest suport. També creiem que és important doncs, incrementar el pressupost el pressupost de l'esport fins a l'1%.
Ortega es proposa com a repte una nova llei de l'esport i ha aprofitat també per traslladar el seu reconeixement als clubs esportius i les entitats a les quals ha qualificat com a referents en el món de l'associacionisme.
Esquerra Republicana posa sobre la taula diverses propostes per garantir l'estat del benestar en tots els col·lectius. Una de les més destacades és el desplegament d'un pla estratègic de serveis socials amb una inversió de més de 1.800 milions d'euros.
A aquesta inversió els republicans n'hi volen sumar una altra per garantir l'habitatge als col·lectius vulnerables. N'ha parlat el número 17 de la candidatura, l'alcalde de Sabadell, Juli Fernández.
Disposar d'un fons de 1.000 milions d'euros que ens permetin poder donar un impuls gegantí a un parc d'habitatge públic, o un parc d'habitatge públic de lloguer, per tal de poder donar oportunitats de vida a diferents col·lectius del nostre país, i sobretot també molt centrat en aquella gent que està en una situació de vulnerabilitat, i especialment en els joves o les persones joves i en les dones.
Des d'Esquerra també consideren imprescindible introduir canvis en la gestió de les residències de gent gran, que asseguren ha quedat demostrat que no és bona durant, que no ha estat bona durant la pandèmia. Najat Driouè, que és número 4 d'Esquerra per Barcelona.
Proposem una llei catalana, la llei per la promoció de l'autonomia personal i la dependència i discapacitats, i la qual ha de tenir un objectiu bàsic, situar a la persona en el centre, però també no oblidar-nos d'aquelles persones que tenen cura d'aquestes, de la nostra ciutadania, de la nostra gent gran, de les nostres persones dependents. Perquè si no tenim aquesta capacitat de cuidar aquells que més necessiten cuidar-se, perquè han de cuidar els més vulnerables de la nostra societat, crec que com a societat haurem fracassat.
Clara Palau, número 28 dels Republicans, va un pas més enllà i assenyala la necessitat d'adaptar el sistema d'atenció a la gent gran al col·lectiu LGTBI.
Des del col·lectiu LGTBI, una de les mancances que s'han de treballar més, i que això tenim el compromís d'Esquerra de portar endavant, és la gent gran LGTBI, que moltes vegades a l'entrar a residències ha de fer un pas enrere per tornar-se a posar a l'armari, i aquest projecte de treballar per a la gent gran, amb la qual totes aspirem a arribar-hi, perquè és un procés sumament natural, si no es té contemplat, crea molta frustració després de molts anys de lluita haver de renunciar a les vivències pròpies.
Els integrants de la formació han visitat l'entitat Actua Vallès i tot seguit s'han trobat al centre amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Els socialistes del Vallès Occidental Sud encara en els darrers dies de campanya reivindicant la inversió en investigació i l'aposta pel coneixement des del Parc Tecnològic de Cerdanyola. El candidat sabadellenc Pol Gibert diu que es tracta d'un centre únic.
Cerdanyola té uns requisits únics, té un centre tecnològic com el que estem avui visitant, té també una universitat de primer nivell com l'Autònoma, no? I per tant la comarca gaudeix a Cerdanyola en aquest sentit amb el seu potencial únic, no? Com bé s'ha dit, la ciència, la innovació, el coneixement han de ser pal de paller del futur país que volem construir, i en Sabadell ho ha dit en primer terme, no? El coneixement ha de ser l'eix factor al qual podem créixer també econòmicament, i per tant doncs, Cerdanyola té un paper clau en aquest creixement que podem fer com a país, no? I si el candidat ho ha dit, el futur president ho ha dit, evidentment doncs, aquest territori es veurà enriquit amb aquesta aposta que farem per la ciència, el coneixement i també la indústria innovadora 4.0 que pot també acollir aquest tipus de municipis.
Gibert també es considera molt important donar suport als centres de formació professional i universitària que tenim actualment a la comarca, com l'UPC, l'ESDI o el campus de la UAB a Sabadell, així com el futur centre de formació i investigació en salut que tant l'Hospital Taulí com l'UAB i l'Ajuntament de Sabadell volen obrir a la nau de l'art tèxtil de Sabadell. Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola, acompanyat a l'actual diputat sabadellenc en la seva visita.
El candidat sabadellenc a la llista de Barcelona en Comú Podem, Eduard Navarro, diu al programa El Cafè de la Ràdio que el seu partit està en contra de la privatització de la sanitat pública.
Els diferents governs de Convergència, sobretot des de l'any 2010, el que hem vist és que diferents espais de la sanitat pública s'han anat mercantilitzant i privatitzant, podem dir, de forma encoberta o per la porta del darrere, doncs, derivant diferents qüestions a mútues i als sectors privats, òbviament, en la connivència del govern de la Generalitat que havia segons el moment, no? I, per tant, nosaltres sempre hem estat en contra de que un sector principal dels serveis públics doncs, pugui tenir participació privada o se'n derivi.
La candidata de la CUP, Dolors Sabater, reclama mesures de control i seguiment per donar suport a un possible govern de Junts i Esquerra després del 14 de febrer.
Sabater ha evitat posar línies vermelles, però ha insistit que no hi haurà prou amb que el govern sigui independentista per tenir el suport de la CUP.
Fem l'esforç d'entendre'ns, de trobar la manera de poder sostenir un govern que pugui fer aquest canvi econòmic, social, aquest canvi de superar l'autonomisme i d'anar realment cap a aconseguir el nou referèndum, la independència, perquè sigui possible aquesta entesa, perquè seria un fracàs, evidentment, haver de repetir eleccions.
Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
El candidat del Partit Popular a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, opina que la irrupció de Vox al Parlament portarà més inestabilitat.
Fernández s'ha volgut desmarcar així de la formació d'ultradreta, ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.
Qualsevol formació en aquest tipus faria el mateix a Catalunya, i nosaltres el que defensem és estabilitat. Sense estabilitat política, sense estabilitat institucional, no hi haurà creixement econòmic, no hi haurà recuperació de la pandèmia, i per tant és evident que nosaltres creiem que el nostre projecte polític no té res a veure amb això.
Sobre el cas Bárcenas, del qual avui comença el judici, el Popular ha dit que són altres etapes i ha defensat l'honradesa i l'honestedat amb què ha treballat el partit.
L'advocat Jaume Alonso Cuevillas alerta d'un possible tripartit després de les eleccions en un acte a Sabadell.
El número 5 de les llistes de Barcelona creu que Junts per Catalunya guanyarà les eleccions, però que Esquerra pactarà amb el PSC i els Comuns.
Ens fa ser optimistes en quant a que guanyarem les eleccions, que serem la força més ben situada, però com bé deies, si hi ha possibilitat de reeditar algun tipus de tripartit, ho faran.
Cuevillas assegura que Junts és l'única força que va a l'alça i que l'efecte Illa ja s'està desinflant.
El presidenciable de Vox, Ignacio Garriga, proposa acabar amb les autonomies per evitar, ha dit, el mateix caos que s'ha viscut durant la pandèmia.
Hubiéramos dado las mismas órdenes para todos los españoles. No, algunos tienen el toque de queda a las 10, otros a las 11, otros a las 9, otros pueden salir de sus municipios, otros pueden salir de sus consejos comarcales. En definitiva, lo que se ha evidenciado en el sistema autonómico es que es un absoluto caos legislativo y que rompe el principio de igualdad entre todos los españoles.
Garriga també ha carregat contra la Generalitat per no voler publicar els resultats electorals diumenge i ho ha qualificat d'escàndol.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Deixem la política per parlar de l'Associació de Dones Africanes de Catalunya, que ha denunciat que encara cal molta formació per aprendre a tractar amb les víctimes de la mutilació femenina o amb les nenes i joves que estan en risc de patir-la. Així ho ha assegurat una de les integrants de l'entitat, Mariama Camarà, amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina.
En declaracions al Cafè de la Ràdio ha posat com a exemple d'aquestes mancances l'actuació dels Mossos d'Esquadra davant d'un possible cas de mutilació femenina.
La actuación viene desde los servicios sociales o viene desde el colegio. Y normalmente los colegios, en vez de hablar con los madres o los servicios sociales que hablan del madre, con la madre o con los padres para explicarlo, directamente lo que hacen es llamar los mozos. Y los mozos vienen directamente. Y nosotros como entidad lo que queremos, hablarlo primero entre nosotros, si hay un riesgo, explicárselos un poco los padres y luego ya ir a los mozos.
Un estudi de la Fundació UASU UAB posa de manifest que les dones que han estat mutilades pateixen discriminació tant en l'àmbit sanitari com en l'educatiu.
Acomiadar-nos, fem un parell de punts en clau general. Arrenca l'Audiència Nacional al judici pels papers de Bárcenas.
L'extresorer del Partit Popular s'asseu a la banqueta dels acusats per la Caixa B del PP. Entre els aspectes a dirimir hi ha si les obres de la seu de la formació al carrer Gènova es van pagar amb diner negre. L'inici del judici, que tindrà els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy com a testimonis, coincideix amb l'anunci de Bárcenas de voler col·laborar amb la justícia.
Les vacunes d'AstraZeneca començaran a administrar-se demà a Catalunya.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat aquest matí l'arribada d'un lot de 31.800 vacunes d'AstraZeneca. Aquestes serviran per immunitzar sectors com els professionals farmacèutics, bombers o policies. Vergés també ha anunciat l'arribada de 64.530 vials de Pfizer aquest mateix matí i també està pendent l'arribada d'una tongada de dosis de Moderna per administrar tres tipus de vacunes a Catalunya.
I acabem, la producció industrial ha caigut a Catalunya un 9,3% el 2020 arran de la crisi de la Covid-19. Al conjunt de l'Estat, l'índex de producció industrial també s'ha contret, en aquest cas una mica menys, un 9,1% en termes interanuals. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.